Bon dia, què tal, com esteu? Som dijous 4 de març de 2021 i engeguem al matí amb força, amb ganes, el Penedès en xarxa. Entomem aquestes 3 hores de ràdio que aniran des d'ara i fins les 12, des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca. Tres hores diverses, eclèctiques, amb un denominador comú, Penedès. Els dijous ens agrada començar a ensumar el cap de setmana i arrenquem amb l'agenda cultural, una petita secció on emissora a emissora us expliquem les activitats culturals i lúdiques i festives que hi haurà els propers dies als nostres municipis. Així arribarem a 9:45 a la primera cita amb l'actualitat, el flaix informatiu que ens acosta les notícies del Penedès. A 9:45, directament jove, aquesta secció quinzenal que ens acosta l'actualitat juvenil. Avui la Núria Mallofré vindrà acompanyada de l'Albert Abella, director de l'Escola Arsenal de Vilafranca, i parlarem dels canvis en l'accés a estudis artístics, sembla que serà més fàcil a partir d'ara, i de les portes obertes que celebra l'Arsenal vilafranquí. Hi haurà també la connexió amb l'Oficina Jove del Baix Penedès per conèixer l'actualitat en clau Baix Penedès. A les 10, a l'actualitat, avui ens acompanya el inspector en cap de la Policia Local de Vilafranca, Albert Romero, per presentar una campanya de control i protecció del vianant que tindrà lloc la setmana vinent a la capital de l'Alt Penedès, del 8 al 14 de març. A 10:45, segona cita amb l'actualitat, segon flash, amb les notícies de les dues comarques. I a 9:45, el Cuida't amb la terapeuta holística Roser Ferrer, que avui ens parla de l'homeopatia. A les 11, els protagonistes seran els coloms de ciutat i les problemàtiques que comporten. En parlarem amb la Núria Sant Romà, cap del Servei de Salut i Consum de l'Ajuntament de Vilafranca. A 11:45, tercera cita amb l'actualitat, en clau Alt i Baix Penedès, tercer flash d'aquest matí. I acabarem, com cada dijous, amb música, amb una conversa, amb un músic. Avui ens fa especial il·lusió perquè ens acompanyarà el cantautor riudevitllenc Cesc Freixas, que justament aquesta mateixa setmana, dimarts, llançava el seu 8è disc, Memòria. Tindrem l'oportunitat a 11:45 de conversar amb el Cesc Freixas i d'escoltar alguna d'aquestes cançons noves que presenta just aquesta setmana. Tres cites amb l'actualitat, en clau Penedès, als 11:45 i a les hores en punt. Hem començat a les 9 i tornarem a les 10, a les 11 i a les 12. Cites amb la resta d'actualitat, de notícies, tot allò que passa més enllà del Penedès a través dels butlletins informatius. Així entomem aquest dijous 4 de març de 2021. Som-hi!
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Comencem aquest dijous amb l'agenda cultural, un repàs ampli i exhaustiu a l'activitat cultural i festiva, a totes les propostes que tenim aquests propers dies per gaudir a l'Alt i al Baix Penedès. Una roda d'agenda cultural que obrim a Olèrdola, Canal 20, amb el Raimon de Cara. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Bona part de les activitats, de les propostes per fer en els propers dies tenen a veure amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones. I és que, per exemple, fins dissabte, en franges horàries de matí i tarda, sota la coordinació de l'artista vilafranquina Mariona Ríos, es realitza un mural amb motiu del 8 de març a la plaça de l'Ajuntament de Sant Cugat Sesgarrigues, conjuntament amb nenes, noies i dones del poble que abans ja havien fet la inscripció en un formulari a la web de l'Ajuntament. D'altra banda, el Servei de Biblioteca Oberta d'Olèrdola està oferint el primer certamen de contes infantils coeducatius, Posa't les ulleres violetes, amb propostes que s'allarguen fins al 18 de març. Aquesta setmana, els contes que s'expliquen en aquestes sessions són La princesa Listilla, de Babette Coll, i Adolf McBarnett i John. Dijous la sessió és pels alumnes de segon curs. En tots els casos, l'activitat es realitza a la biblioteca de l'Escola Circei de Moja i cal inscripció prèvia a activitatsbiblioteca@gmail.com. I el Bibliobús al Castellot està aquest dijous de 11:15 a la 1 al lateral de l'escola de Sant Marçal i divendres de 4:15 a les 6. El Bibliobús Montau està a Sant Cugat, a la plaça del Sindicat. Dissabte, a les 6 de la tarda, local 9 de Moja, Carme Hurtoll serà l'encarregada de pronunciar aquest 2021 la xerrada de commemoració a Olèrdola del Dia Internacional de la Dona Treballadora. Hurtoll és molt coneguda a Olèrdola per haver estat mestra i directora de l'escola Circell, a més de ser un referent en l'àmbit educatiu amb responsabilitats en el conjunt del país, també en l'àmbit polític. Aquests darrers mesos també ha estat exemple de superació arreu del país després de patir la Covid-19. La seva xerrada porta per títol Diferents sí, desiguals no, i s'ha programat aquest dissabte a les 6 al local 9. I l'Ajuntament de Castellví de la Marca organitza per aquest diumenge un espectacle a motiu del Dia de la Dona. Porta per títol Dona foc, la dona que es crema, i anirà a càrrec de la companyia Les Fugitives, formada per Laia Pujol, Judit Corona i Maria Ten. Es tracta d'un espectacle poètic de 60 minuts que combina versos, música i feminitat a partir de la combinació de versos escrits únicament per poeteses del segle XX i XXI. L'activitat s'ha programat a les 12 del migdia de diumenge a la Societat Cultural La Munienca. Les places són limitades i la inscripció prèvia s'ha de fer per WhatsApp al 687-03-1215. I sota l'organització de la Societat La Margaridolla, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos, aquest cap de setmana se celebra la Festa Major d'Hivern, que es va haver d'ajornar el passat mes de gener. L'inici de la festa el marca una traca que s'encén aquest divendres a les 7 de la tarda a la terrassa de la Margaridolla. A continuació, Mireia López Piqué, que és directora del cor de la Margaridolla, pronunciarà el pregó de la festa per donar pas a una cantada d'havaneres amb el grup Xató. Dissabte les activitats s'inicien a les 7 de la tarda a la sala d'actes amb el concert del grup musical Loren. I diumenge el primer dels actes serà a les 12 del migdia a l'església parroquial de Santa Margarida, on s'oficiarà la missa en honor a Sant Antoni Abat. El darrer acte serà a les 7 de la tarda a la sala d'actes, on hi haurà l'espectacle de màgia amb Joaquín Matas. Hem de recordar que aquests actes són oberts a tothom, amb aforament limitat i amb inscripció prèvia. Cal seguir les normes sanitàries, com l'ús de mascareta, mantenir la distància, la presa de temperatura en l'accés a la sala i la neteja de mans amb gel hidroalcohòlic.
Seguim explicant-vos activitats i propostes que hi ha altres municipis de l'Alt Penedès i a Sant Sadurní, des de Ràdio Sant Sadurní, amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs continuem amb l'agenda cultural per aquest cap de setmana i ho fem, això sí, amb forces propostes relacionades amb el 8M, amb la commemoració d'aquest Dia de la Dona, un Dia de la Dona que arriba dilluns, però que sí que és veritat que molts ajuntaments del territori han decidit avançar aquest cap de setmana per tal de poder arribar a molta més gent. Arrenquem doncs aquesta agenda en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès i ho fem començant per avui mateix, perquè a les 5 de la tarda al Casal de Cultura de Torrelavit tindrem el tercer taller emmarcat en la Setmana de la Dona, en aquest cas és el nostre cicle menstrual, mites, dubtes i experiències, amb les terapeutes Anna Barranco i Paula Sanblancat. Una activitat a la qual us podreu apuntar a través del telèfon 93-899-51. Anem ara ja fins a demà divendres, però encara no ens movem de Torrelavit perquè a 6:15 de la tarda Rosa Vendrell presentarà al safareig el seu llibre En l'aire, les ales. Com a l'activitat anterior, com a l'acte anterior, les inscripcions les podeu fer a través del telèfon 93 899 51 50. Torrelavit és, sens dubte, un dels municipis del territori amb una agenda d'actes del 8M més extensa. De fet, és l'únic municipi d'aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès que ha dedicat tota aquesta setmana a actes sobre el 8M. Obrim ara programació per commemorar el Dia de la Dona, però en aquest cas a Gelida, on demà divendres a 6:45 de la tarda hi haurà inauguració de l'exposició fotogràfica Mirades, de Cristina Bernal. Això serà a l'espai 1880, l'antic vestíbul de l'Ajuntament, i aquest, amb els dos actes restants del 8M a Gelida, tres actes en total per commemorar aquest Dia de la Dona que ha organitzat l'Ajuntament de Gelida. Tots aquests actes els ampliarem demà a l'agenda del detall amb la regidora d'Igualtat de l'Ajuntament de Gelida, Marga Bertran. No ens movem de Gelida perquè dissabte, en el marc del Dia de la Dona, s'inaugurarà a la plaça de la Vila l'exposició Singulars, Dones i Esport. És la segona activitat que l'Ajuntament de Gelida organitza per aquest 8M. I acabarem setmana diumenge amb un bon gruix de propostes. Comencem a la plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles a les 10 del matí amb la celebració del Dia de l'Arbre. I no ens movem d'aquesta plaça del Paper de Sant Pere de Riudebitlles perquè a partir de 1:15 se celebrarà el Dia Internacional de la Dona Treballadora amb un espectacle especial també, òbviament, amb aquesta lectura del manifest. També hi haurà commemoració del 8M a Sant Quintí de Mediona, on a les 12 diumenge l'Ajuntament organitza un acte cultural i alhora reivindicatiu del paper de la dona a la societat. Hi haurà, com no, la lectura del manifest institucional d'aquest 8 de març de 2021, titulat Dones i homes corresponsables. I també tindrem concert de la gira trapecista a càrrec de la cantautora Sandra Bautista. Tot això, però, si en voleu gaudir, heu d'enviar un correu electrònic a st.quinti@diva.cat. També a les 12, però ja a Mediona, tindrem dansa per l'amistat a la plaça dels Països Catalans, mentre que a Gelida, també a les 12, igual que a Sant Quintí, es llegirà el manifest del 8M a la pista Jardí de l'UCG. A continuació, també tindrem concert a càrrec de Big Mama amb Montse and Sister Marion. Això sí, amb reserva prèvia tots els actes que s'emmarquen aquest 8M que organitza l'Ajuntament de Gelida amb entrades a través de www.gelida.cat. I tancarem setmana diumenge a la tarda, encara Gelida, amb la projecció de la pel·lícula L'Ofrena, enmarcada en el cicle Gaudí. Això serà a partir de les 6 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural de Gelida.
Ara és el torn de l'activitat que hi haurà aquests dies a la capital de l'Alt Penedès. Us ho expliquem des de Ràdio Vilafranca. Comencem amb Silentium, una mostra pictòrica de gran format de l'artista Josep Maria Avilés que es podrà veure a la capella de Sant Joan a partir de demà divendres. Comissariada per l'historiador i crític d'art Joan Gil, vindica el silenci com una illa, com un espai de reflexió, com un temps màgic on posar en ordre les contradiccions interiors. Es tracta de 9 peces, 9 composicions per a un espai on vetlla el silenci, en paraules del mateix artista. Les resideix a Gelida des de fa més de 40 anys i el seu vincle amb Vilafranca ve de la mà del pintor Lluís Maria Güell, de l'època en què aquest era director de l'Escola Massana i en Josep Maria Avilés n'era un dels professors. I a motiu del Dia Internacional de les Dones, el Teatre Cal Bolet ofereix un abonament amb 2 espectacles a la meitat de preu. Les dues obres són Veus que no veus, de la companyia Pepa Plana, que es podrà veure demà divendres a les 8 del vespre a Cal Bolet, on amb una combinació de rols clàssics, la Pepa Plana i Noel Oliver reivindiquen la figura de la pallassa, un espectacle tendre i àgil per riure, jugar i també reflexionar. I diumenge a les 7 a l'Auditori, Conversando con Cecilia, amb Lídia Pujol. En escoltar algunes lletres de Cecilia, Pujol s'ha sentit interpel·lada per donar una resposta personal als interrogants que s'hi presenten, establint una conversa amb l'autora. Aquestes són les dues propostes que, si hi voleu anar a totes dues, teniu un 50% de descompte. I seguim en clau 8M i fem un cop d'ull a l'activitat que proposa l'Esquerra Independentista de l'Alt Penedès i el Comitè 8M a Vilafranca. Demà, al Casal Popular La Garalda, tindrà lloc una xerrada del cas de repressió de les companyes de 8.000 motius. Serà a 6:45 de la tarda. Dissabte a les 11 al mateix Casal La Garalda tindrà lloc un taller de material pel 8M on es prepararan llaços que repartiran a totes aquelles dones que no puguin fer vaga. I a les 11 també al mateix Casal passi del documental Qui sosté la vida quan les dones migren. Finalment, aquest diumenge, marxa de torxes pel centre de la vila amb sortida a 7:45 de la plaça de la vila. I més activitat entorn al 8M. Demà divendres a 8:45 hi ha Cinefòrum amb la projecció de la pel·lícula Single Out amb la participació de les directores Mariona Guiu i Ariadna Relea en el marc dels actes del 8M de l'Ajuntament de Vilafranca. El Cinefòrum tindrà lloc al Casal. I diumenge els xicots de Vilafranca celebren el tradicional homenatge Carme Alomà i el lliurament de premis del certamen literari que organitzen coincidint amb el 8M, una activitat que tindrà lloc a les 12 del migdia a Cal Noi Noi. A més, Feminal Debat i Òmnium Cultural al Penedès commemoren el Dia Internacional de les Dones reivindicant la visualització de les dones als espais públics. Seguint el camí de la denúncia iniciat l'any passat, les dues entitats reprenen la iniciativa de demostrar aquesta escassa presència de les dones a l'espai públic, a carrers, places i a la via pública. Aquesta vegada ho fan a través de la publicació d'un vídeo i d'un mapa interactiu a les xarxes i conviden tothom a fer aquest recorregut amb el seu grup Bombolla. L'activitat porta per nom On són les dones, noms de carrers i places a l'Alt Penedès, i hi haurà una presentació pública del vídeo i d'aquest mapa interactiu a Cal Figuerot aquest dissabte a les 12. A més, dilluns vinent en parlarem al Penedès en xarxa. Més música, Jazz Club Vilafranca i Òmnium Cultural presenten plegats el concert de Carola Ortiz aquest dissabte a 9:15 al Teatre Cal Bolet. Ortiz oferirà gairebé en primícia el seu tercer disc com a solista i compositora, Peccata Beata, que veurà la llum aquest mateix mes de març. Un disc de memòria i homenatge a les seves avantpassades, a la seva llengua materna, el català, i a versos de poetes com Montserrat Abelló, Víctor Català o la vilafranquina Anna Gual. Públic Familiar, aquest diumenge, a la xarxa de Vilafranca celebra el seu 26è aniversari amb l'espectacle de titelles Adeu Peter Pan, de la companyia Festuc Teatre, que ha estat premiat. L'espectacle, que estava programat per l'abril de l'any passat i es va haver d'anul·lar per la Covid, parla del vincle entre nets i avis amb una història sensible i divertida recomanada a partir dels 3 anys. A més, per celebrar l'aniversari, la xarxa farà entre els espectadors un sorteig d'entrades per l'espectacle del dia 11 d'abril, el darrer de la temporada. I acabem amb un parell d'activitats per dilluns. El cicle de continguts alternatius del Cinema Kubrick programa aquest dilluns 8M a les 6 de la tarda l'òpera El Barbero de Sevilla des de l'Arena di Verona, serà a les 6 de la tarda. I Vilafranca celebra l'acte institucional del 8 de març aquest dilluns a les 7 al claustre dels Trinitaris. Consisteix en la projecció del vídeo Jo soc totes, que posteriorment es farà córrer a través de les xarxes socials com a eina pedagògica. En cas de pluja, la projecció es traslladaria a la sala d'actes de l'Escorxador. I acabem tot escoltant l'activitat que hi haurà al Baix Penedès. Ens ho explica la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia. Lourdes, bon dia.
Bon dia, em sentiu bé?
No? Ara sí, Lourdes, ara sí.
El micro que no enganxava. Doncs comencem aquí a Sant Jaume dels Domenys, ja que avui es farà el servei d'assessorament i orientació de l'Oficina Jove del Baix Penedès. Serà de 4 a 7 i tindrà lloc al PIC de la Casa de Cultura de Sant Jaume dels Domenys. Continuem amb més cosetes, i és que anem cap a la Bisbal. I és que, encara que facin uns dies, el dissabte 27 de març a les 6 de la tarda, dins del cicle Gaudí tindrà lloc la pel·lícula De terra, de talers, i gestionarà la taquilla Geganters i Grallers de la Societat Cultural i Recreativa Bisbalenca. Anem a Llorenç del Penedès. El diumenge, a les 12, a la cooperativa a la Sala del Teatre, es farà la lectura del Manifest 2021 i, seguidament, el cicle de conferències amb Actuar, Amor, Professió i Ofici a càrrec de Rosa Andreu. A quarts de 7 de la tarda, al centre tindrà lloc el documental del mes amb col·loqui. Es farà de l'Èter. Continuem amb més cosetes i ens anem cap al Vendrell, ja que demà, divendres, tindrà lloc el mercat setmanal del Vendrell en horari de 9 del matí a 3 de la tarda a la Rambla. Dissabte, el mercat setmanal de Coma-ruga, de moment amb només les parades de serveis essencials, de 9 del matí a 3 de la tarda a l'avinguda del Parlament de Catalunya i carrer Terra Alta. Dissabte també, però a l'Auditori Pau Casals, tindrà lloc el concert Chicuelo Marco Mezquida. Podeu veure tota la informació i reservar les vostres entrades a www.temporada.cat. Serà a les 8 de la tarda i el preu és de 17 euros. I terminem amb una de les últimes exposicions que tenim de les que encara venien del mes de gener, que és el Vendrell, l'època daurada, Casals, Fanosa, Guimerà i Nin, que es pot visitar al Centre Cívic l'Estació en horari de dilluns a dissabte d'11 a 2 quarts de 2 i de 5 a 7 de la tarda i els diumenges d'11 a 2 quarts de 2. A Calafell, doncs recordem aquesta que hem de finalitzar, que encara li queda una setmaneta, que sense hi regalar-li un xip al teu animal de companyia. És posar-li un xip al teu animal per només 25 euros i censar-lo a l'Ajuntament per només 5 euros. Les empreses col·laboradores són Més Vidavet, Garem i Lucentum Veterinaris. I ens avancem en el temps, ja que del 20 de març al 18 d'abril tindrà lloc la 20a xatonada de Calafell. Només els caps de setmana i per 7 euros es podrà gaudir d'un tast de xató al restaurant de Can Pilis, Eusebio i la Mar de Fons.
I després de recollir i compartir amb tots vosaltres l'activitat cultural i lúdica d'aquests propers dies a l'Alt Penedès i al Baix Penedès, molt centrada en aquest 8M força telemàtic, amb l'accent i Peter Smith, amb el Slaxen Busto i aquest Crazy Wall, ens plantarem a 9:45 a la primera cita amb el flash informatiu de l'Alt i el Baix Penedès. A crazy world, it don't make no sense. It makes me think, what am I doing here? A crazy world, I don't know what it means. No matter how you fight it, it can break you down and leave you with your heart alone. When you're just making your own way. Such a crazy world, I say. A crazy world, it makes no sense at all and takes away what we've been praying for. Oh, a crazy world, the same for everyone. Can we stop all the horror? It's in all of us. Or do we even have the time? When far away the secrets lie, the silence hidden in our eyes.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, les notícies del Penedès en xarxa. Repassem l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès. La producció de cava cau un 13,6% a causa de la pandèmia de la Covid-19. La DO Cava ha presentat un balanç dels resultats de l'exercici 2020 en el qual es demostra l'enorme capacitat de resiliència del sector davant l'impacte de la pandèmia, situant-se el nombre d'ampolles produïdes i etiquetades amb segell de la DO Cava en 215 milions, fet que suposa un decreixement que frega el 14% respecte a l'any anterior. El mercat exterior va tornar a guanyar pes l'any passat, aglutinant representant ja el 71% dels vendes totals. Alemanya és el principal país de consum, seguit del Regne Unit, Bèlgica, Estats Units i Japó. Amb més d'un 60% de vendes internacionals, Cava és la DO espanyola que més exporta. Reuneix més de 38.000 hectàrees de vinya, més de 6.800 viticultors i els seus 370 cellers associats són presents en més de 100 països. Desmantellen una plantació de marihuana en una casa a la urbanització de la Bona Nova de Calafell. La Guàrdia Civil i la policia local de Calafell han desmantellat una plantació de marihuana a l'interior d'un habitatge a la urbanització de la Bona Nova de Calafell. La policia ha detingut tres persones per delictes contra la seguretat pública, entre d'altres, i s'han intervingut un total de 700 plantes de marihuana. Segons ha informat l'Ajuntament de Calafell, la policia feia temps que vigilava l'habitatge on s'ha trobat la plantació de droga i els agents havien detectat moviments sospitosos al voltant de la casa, a més d'una forta olor de marihuana que delatava les 700 plantes que hi havia a l'interior. Junts per Olèrdola proposa conservar l'edifici de l'actual consultori i destinar l'espai a les entitats. La regidora del grup municipal de Junts per Olèrdola, Mari Carme Villanueva, ha defensat el manteniment de l'edifici que acull l'actual consultori mèdic de Moja. En una entrevista a Canal 20, Villanueva ha proposat que aquest espai no s'enderroqui i sigui reformat per la brigada municipal. Un cop deixi d'utilitzar-se com a consultori, Junts per Olèrdola proposa que l'equipament passi a ser un espai per a ús de les entitats. Recordem que el govern municipal ha aprovat un projecte de nova plaça en l'espai resultant entre l'edifici del nou consultori mèdic, que s'està acabant de construir, i el centre cívic La Xarxa. Aquest projecte de nova urbanització comporta l'enderrocament de l'edifici de l'actual consultori. En el ple del mes de febrer, el govern explicava que l'actual consultori mèdic de Moja s'enderrocarà perquè és molt antic, requeriria d'una adequació profunda i no tindria moltes possibilitats d'ús. I acabem explicant-vos que el Centre Vila de Vilafranca adapta la fira Forestocs per garantir la seguretat sanitària de comerciants i clientela a la plaça de la Vila. Una vintena d'establiments adherits a l'Associació de Comerciants Vilafranquina Centre Vila oferiran els últims descomptes de la temporada aquest divendres durant tot el dia. L'Associació de Comerciants i Professionals Centre Vila ha adaptat la fira Forestocs, que tindrà lloc el 5 de març a les restriccions actuals a causa de la Covid-19, amb la voluntat de garantir la màxima seguretat tant per als comerciants com per a la clientela que hi assisteixi. La fira Forestocs estarà ubicada a la plaça de la Vila durant tot el dia. Hi haurà control d'accés amb un punt d'higienització i les parades estaran dotades de gel hidroalcohòlic. Tant els comerciants com els clients han de respectar les distàncies de seguretat i fer ús de la mascareta, a més d'evitar les aglomeracions. Durant tota la jornada, els comerciants que participin en aquesta fira obsequiaran els clients amb sabons de glicerina que Centre Vila compra a la Fundació L'Espiga, d'acord amb el conveni de col·laboració que hi ha entre les dues entitats. La fira Forestocs és l'acció anual que posa punt i final a la temporada de rebaixes del comerç local.
Penedès en xarxa.
Ara passen 7 minuts de 9:15.
Estàs escoltant Penedès en xarxa.
Engeguem una nova edició del Directament Jove, aquesta secció del Penedès en xarxa, que cada 15 dies us acosta l'última hora en clau juvenil. Una secció que coordina la Núria Mallofré, del Servei d'Informació i Assessorament per a Joves de Vilafranca. Bon dia, Núria.
Hola, bon dia.
Seguim en clau educativa, que és el que toca ara, totes les demandes van en aquesta línia.
Sí, sí, estem en uns moments, el mes de, a partir de febrer, març, abril, maig, que és quan hi ha dates ja de preinscripció, que aquest espai del CIAJ aquí a la ràdio parlarem No cada espai, però pràcticament cada espai de temes educatius, no? Per què? Perquè és el moment de que molts alumnes, moltes famílies han de prendre decisions, en aquest cas en tema d'estudis, no? Alguns perquè acaben la primària i van cap a la secundària, encara que nosaltres des del CIAE sempre parlem més dels estudis postobligatoris, en aquest cas d'aquests joves, no? que acaben la secundària obligatòria i decideixen fer estudis postobligatoris a nivell de batxillerat, cicles formatius de formació professional, d'arts plàstiques, ensenyaments esportius o, per exemple, els PFIs.
Avui ens proposes posar el focus en els ensenyaments artístics i vens molt ben acompanyada de l'Albert Abella, director de l'Escola d'Art Arsenal de Vilafranca. Benvingut.
Hola, bon dia.
Hi ha canvis als ensenyaments artístics, canvis que són a millor.
Sí, en aquest cas són canvis importants, són canvis que des del servei, quan fem les xerrades, després de la secundària, després de batxillerat, etc., sempre dèiem, no?, que és amb el tema dels accessos de cicles formatius artístics de grau mitjà, d'accés a grau mitjà, grau superior, etc., perquè ens estaven trobant unes situacions que l'accés, en aquest cas, de grau mitjà, de cicles formatius de grau mitjà, grau superior, de formació professional, des de fa uns anys, l'accés era directe, sense proves d'accés, i en canvi els ensenyaments artístics, d'arts plàstiques i disseny, es trobaven que aquest canvi no s'havia fet, no? I nosaltres des del CIAE sempre dèiem, es farà, no sabem si ara o d'aquí 2 anys, no? Però aquest canvi hi serà, i bé, en aquest moment doncs sí que podem ja dir públicament que aquest canvi hi és, i que és un canvi important per totes aquelles persones joves, o persones una mica més grans però que volen continuar estudis postobligatoris, doncs que tindran uns accessos, direm, més àgils i més directes cap als estudis, direm, en aquest cas, cap a estudis superiors d'arts plàstiques i disseny.
Era una reivindicació de les escoles d'art, Albert, perquè era una mica incongruent, no?
Sí, era com ara ha dit la Núria, era un greuge comparatiu. Nosaltres fa molts anys, el mateix departament, no les escoles només, el mateix departament no en tenia com havia passat això, i s'atribuïa inclús a determinats errors a l'hora d'escriure o a l'hora de passar net un determinat document, perquè era totalment que amb les mateixes circumstàncies la formació professional tingués accés directe de cicles de grau mitjà a grau superior, i nosaltres i els ensenyaments esportius, el que diuen ensenyaments de règim especial, no els tinguéssim. Això ha vingut de sorpresa, la LOMLOE, que es va aprovar l'últim dia de l'any, em sembla una cosa així, i per causa d'això és d'aplicació aquest any, doncs, ha arribat ja la normativa en quant l'alumnat que té complert un cicle de grau mitjà, complert, entenem, que està titulat o que titularà amb un cicle de grau mitjà, tindrà accés directe a un cicle de grau superior d'arts plàstiques i disseny.
Es guardarà un tant per cent per aquests alumnes que faran el pas directe de mitja superior?
Sí, ja es mantenen les ràtios de la gent que ve, l'alumnat que ve de batxillerat, l'alumnat que ve de cicles formatius, es manté la ràtio, ara no la recordo, em sembla que era un 25.
Bé, en aquest cas normalment seria un 60%, diria, més o menys, els que venen de batxillerat,
sí.
Que si tenen el batxillerat artístic tenen accés directe, si tenen un batxillerat d'una altra modalitat, ciència i tecnologia o humanitats, ciències socials, han de fer la prova específica. Això sí que comentarem, el tema de les proves específiques. Un 60% del batxillerat, un 20% pels que venen de proves, és a dir, que no tenen el requisit de grau mitjà, i un 20% en aquest cas seria pels que tenen el títol de tècnic o tècnica de grau mitjà.
I ara mateix hi pot haver alumnes que estiguessin preparant aquesta prova o que pensessin que haurien de passar la prova, no?
Estàvem en ple procés. A meitat d'avaluació, pràcticament. Clar. Sí, teníem nosaltres fèiem preparació de proves d'accés, els alumnes molt contents, els pares potser no tant, perquè havien pagat una part d'una cosa que no els servirà. Bueno, han estat acompanyats aquest temps, vull dir, s'ha fet l'esforç, hi ha hagut professorat i tot, vull dir que no ha sigut naturalment una cosa que ens ha sorprès, ens ha agafat absolutament de per sorpresa, però sí, hi havia gent. Nosaltres estàvem tirant endavant tot el tema de preparació de proves d'accés. La majoria d'alumnat era propi i la majoria d'alumnat estarà en aquesta situació si aprova el cicle de grau mig. Queda alguna, es manté el curs perquè queda alguna persona que no tindrà les condicions d'accés, ni tindrà el batxillerat, ni tindrà un cicle formatiu, i per tant haurà de fer prova específica i prova general.
Exactament, Núria, per qui queda aquesta prova específica?
Sí, en aquest cas la prova específica, bueno, específica, la prova general seria per aquelles persones que no tenen la titulació prèvia per poder accedir a un grau mitjà, un grau superior. I la prova específica, que és específica pels ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, en aquest cas, clar, cap a grau mitjà, en aquest cas tenim la secundària, però hem de fer una prova específica, sí, que és una prova artística. I en el cas de grau superior serà, per exemple, per aquelles persones que han fet un grau mitjà de formació professional i volen anar a un grau superior d'arts plàstiques. És que de coses se'n poden fer moltes i canvis molts.
Hi ha molts camins, no?
Sí, hi ha molts camins i a vegades sempre hem de parlar de cada cas, també, no? Doncs aquella persona, per exemple, que ha fet un grau mitjà de formació professional i ara es planteja un grau superior d'arts plàstiques i pot anar, no ha de fer la prova general, però sí que la prova específica, que és una prova artística. En aquest cas, és una prova que es fa el mes de maig, hi ha una primera convocatòria el mes de maig, el dia 13 de maig, si no vaig equivocada, i el que hem de tenir en compte amb el tema de les proves és que la inscripció a les proves és el mes de març, és ara, perquè nosaltres sempre diem proves al maig, però març inscripció. I justament la inscripció a les proves d'accés per aquelles persones que no tenen el requisit d'accés a aquests cicles i han de fer la prova general o han de fer l'específica cap a les plàstiques entre el 15 i el 25 de març. Ja ho havíem dit també fa 15 dies, però ho anirem recordant més que res, per aquelles persones que ens puguin escoltar o que ens escoltin, però que els puguin interessar amb altres persones, doncs ho tinguin en compte. Inscripció ara i proves amb una primera convocatòria en el cas de les plàstiques al mes de maig.
I aprofitem que tenim...
facilitat i va sortir força bé, tenim uns projectes finals estupends, els millors que hem tingut en confinament, però jo crec que tant l'alumnat com el professorat, i jo crec que molta gent, no estem una mica ja tips de les pantalletes, dels zooms, dels mits...
I tant.
I vam decidir que, complint escrupolosament tot el protocol Covid, vull dir, amb cita prèvia, amb que cada... hi haurem 4 o 5 professors que estaran només amb una família d'un màxim de 3-4 membres, i anirem visitant l'escola i explicant amb classes per separat, vull dir, no estarem junts, i estaran visites d'una mitja hora, ho tenim programat, i això és possible, ens ve de gust, i ja ho tenim ple, vull dir, ho tenim ple.
Quin dia feu?
El 13
de març.
De març.
I ja esteu plens.
Estem plens, ara hem de, més que estem plens, la previsió l'hem complert ja ara, o sigui, ahir es va, va entrar l'última cita, i ara ja hem d'ampliar naturalment, perquè ara encara queda una setmana per la jornada i segurament ens hem vist, ens forçarem a ampliar.
Recorda'ns l'oferta de l'Arsenal.
L'oferta, tenim cicles formatius d'arts plàstiques i disseny de les famílies de gràfica, d'arts gràfiques i de la família de joieria. Tenim el grau mitjà en procediments de joieria artística, el grau mitjà en assistència al producte gràfic imprès, assistència al producte gràfic interactiu, i el grau superior de joieria artística i el grau superior de gràfica publicitària i de gràfica impresa.
Quina ràtio tenen els cursos a l'escola, els grups?
Els grups de grau mig, els grups els tenim del voltant de 20 persones i el grau superior és un palet per sota. Però anirem, suposo que estaríem més sobre 15, sobre... El que tenim ple sempre és el grau mig, que estem a la màxima ràtio que nosaltres podem... No és la màxima ràtio que es pot establir a nivell departamental, però sí que per les circumstàncies, pel tipus d'escola, pels espais que tenim, nosaltres no podem estar per sobre de 20 persones a l'aula.
I com està resultant aquest curs, donat que són uns ensenyaments que la presencialitat, aquest directe, és important? Com ho esteu trampejant?
Bueno, ara estem més o menys a un 60-40, un 60 de presencialitat i un 40 de no presencialitat. Ja et dic, preferiríem estar un 100% de... I crec que estem en disposició d'estar un 100% de presencialitat, i tenim els grups estables, hem mantingut els grups estables, hem tingut 2 grups confinats, vull dir que no és cap... i sempre per circumstàncies externes, vull dir que no s'ha produït a l'escola. Però bueno, estem treballant. Ens ha servit, aviam, hi ha una cosa per nosaltres important, ens ha servit, i al principi inclús feia certa il·lusió, certa novetat, tot el tema de donar classes a distància, i uns, la gent que no estem acostumada, doncs, bueno, tenia la seva, és a dir, tenia la seva gràcia, em giraria, que era una cosa una mica especial, i continua sent-ho, vam decidir que ho continuàvem i ho fèiem no presencial, i en escoles que van parar-ho pràcticament, l'activitat amb ceràmiques, joieries, totes aquestes, nosaltres voluntàriament vam dir, ho farem, i ens, ja et dic, s'han sortit projectes molt bons, estem cansats.
Com tots, sí.
Ja està bé, ja ens estem vacunant, bueno, jo no, perquè tinc l'edat aquesta...
Estàs allà al llim, eh?
Que no estem...
Ni una ni l'altra.
No vol ningú, però la majoria de professorat per sota dels 55 ja està vacunat, i s'estan complint, amb, jo crec que força rigorosament, tota la normativa.
I expectatives de cara a aquest curs vinent?
Expectatives, esperem que sigui el més normal, no crec que ho sigui encara, perquè encara no estarem en plenes normes, interpreto, tampoc sóc cap tècnic en la matèria, però sí que espero que estiguem pràcticament, almenys a nivell d'això que parlem, si decidim no presencialitat, serà decisió que hem après coses i que ens va bé per determinades circumstàncies, no pel Covid i per coses d'aquest tipus. Crec que amb això ho hem après, i naturalment que això ha vingut per quedar-se, vull dir que són eines que s'utilitzaran, van bé per moltes coses, però quan és forçat i quan ja es converteix en pràcticament l'única activitat, és quan la cosa dius, bueno, aquí fa falta tocar-se, vull dir, jo sóc una mica... necessito contacte. Vull dir, la majoria...
Com tu. Sí, sí.
Per això, vull dir... No.
I tant, i tant. Núria, ens queden un parell de minutets i volies recordar també una qüestió artística i creativa, com és un concurs TikTok que hi ha en marxa.
Sí, en aquest cas des de l'Ajuntament de Vilafranca, des del que seria la Regidoria de Joventut i d'Igualtat. De cara al 8 de març, doncs, convoquem un concurs de TikTok per joves entre 13 i 18 anys, que siguin de Vilafranca o que estiguin estudiant en centres de Vilafranca, no? Quin és l'objectiu? Que és de cara al 8 de març, l'objectiu és promoure, doncs, la reflexió entre els joves a través de la creació audiovisual enfocat a aquesta data, no? El 8 de març. I com s'ha de fer? Pues s'ha de pujar un vídeo al TikTok personal, de menys d'un minut, i en aquest cas comentar que hi haurà temps de penjar-lo i mencionar també el que seria l'Espai Jove a la Nau, entre el 8 i el 16 de març. I el premi? Doncs en aquest cas el premi serà una tauleta de 64 GB, és a dir, que un bon premi també per aquesta persona jove que ens pengi aquest vídeo al voltant del tema del 8 de març.
Doncs Núria Mallofré i Albert Abella, gràcies per haver-nos acompanyat avui. Albert, bon curs a l'Arsenal.
Gràcies.
Ens trobem d'aquí 15 dies, Núria.
Perfecte, gràcies, bon dia.
Això és només un punt i seguit, perquè ara seguim amb l'actualitat juvenil des del Baix Penedès, que ens acosta a la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia de nou.
Del Baix Penedès. Ara, estic tenint problemes amb el Víctor avui, perdoneu-me. Sílvia, tenim a l'altre costat de la línia telefònica de l'Hospital Jove Baix Penedès. Què tal, com estem?
Aquí estem. Hola, bon dia.
Bueno...
Doncs molt bé, amb unes quantes coses per explicar-vos.
Doncs vinga, som-hi. Avanti.
Vinga. Doncs volíem donar sobretot èmfasi pel del Servei d'Assessorament Laboral i Acadèmic que fem aquí a l'Oficina Jove, que els joves ens poden demanar-nos cita tant pel correu electrònic baixpenedes@oficinajove.cat, trucar-nos al telèfon 77157 o també enviar-nos un WhatsApp al 616917318 o per les xarxes socials, doncs, enviar-nos també un privat o el que sigui, perquè realment és un servei que té molt d'èxit, que estem bastant ja plens, però bueno, encara tenim hores per donar, perquè els joves es puguin assessorar de forma individual tant a nivell laboral com acadèmic. Sobretot ara a nivell acadèmic és un moment, no, molt de tria de nous estudis, que per això també ahir vam fer una xerrada d'orientació acadèmica, que va ser en format virtual, i també ara en els propers dies també fem tallers en alguns municipis, sobretot els més petits de la comarca. Nosaltres els més petits fem tallers, precisament, doncs, dimarts que ve, dia 9 de març, a 6:45 de la tarda anem a Mas Llorenç, el dimarts 16 de març a les 6 de la tarda anem al Montmell, i el dijous 25 de març a 2:15 anem a Bonastre, que seria doncs, més en format taller, perquè són grupets petits, per poder doncs, treballar tot aquest aspecte de l'assessorament i l'orientació acadèmica, doncs, que bueno, és molt important.
De fet, avui veniu aquí a Sant Jaume amb el servei d'assessorament.
Exacte, sí, a diferents municipis, doncs també no només a l'oficina jove, sinó també als municipis que ens ho demanen, anem les orientadores d'aquí de l'oficina jove presencialment als municipis per poder fer aquests assessoraments individuals i que el jove doncs, no s'hagi de desplaçar. I és un servei més doncs, que es dona des de l'oficina jove i des de l'Ajuntament doncs, que acull aquest servei.
Més cosetes.
Mira, doncs volíem fer difusió de dos cursos que ara mateix començaran per joves, que és per joves de entre 16 i 29 anys, que siguin instituts de garantia juvenil. Un és el de transport de mercaderies, que es fa en aquest cas per joves majors d'edat, a partir de 18 anys, i el fan des de l'Eina. Val? Llavors aquest curs començarà a l'abril i els tots interessats doncs, poden ja demanar informació a l'Eina, que és el Servei d'Ocupació del Vendrell. I també hi ha un curs d'auxiliar de jardineria, que en aquest cas es fa a l'Espai Jove de Cunit, i es farà doncs, també a principis d'abril comença, i els joves interessats doncs, es poden dirigir directament a l'Espai Jove de Cunit. Aquests són dos cursos, doncs, bueno, com dèiem, directament dirigits a joves. Però en tenim un altre aquí al Vendrell molt interessant, tot i que no és exclusivament per joves, però sí que és veritat que normalment la gent que s'inscriu és bastant jove, que és el certificat de professionalitat de socorrisme en instal·lacions aquàtiques, que començarà d'aquí 10 dies, aquí un parell de setmanetes, aquí al Vendrell, i doncs que les nostres xarxes n'estem fent difusió i també els joves que els interessin doncs poden demanar bueno, la informació per inscriure's.
I de fet podrien acollir-se a fer de socorrista aquest estiu, per exemple, o no? Perquè
exacte.
El tema de socorrisme
sí,
ha sigut una mica complex aquests darrers anys.
Sí. Mira, ara actualment per poder fer professionalment la tasca de socorrista hi ha com 3 vies, hi ha un cicle formatiu de grau superior, hi ha aquests certificats de professionalitat que organitzen diferents entitats o administracions públiques, que seria una titulació del SOC, i després també hi havia, des de l'acreditació de competències, que ara mateix hi ha un procés obert, doncs les persones que es van treure l'antiga titulació que es feia des de la Creu Roja, que és la que recordem més, potser, sí. Que va deixar de ser, doncs, va deixar de funcionar en cert moment, però la gent que la va fer doncs, pot acreditar mitjançant l'acreditat, valgui la redundància, no? Aquesta formació doncs, per tenir-la oficial per poder fer de socorrista. I realment és un lloc de feina doncs, que cada estiu hi ha a vegades problemes per trobar professionals, per una bona oportunitat.
Doncs, Sílvia, se'ns esgota el temps. Moltíssimes gràcies. I
molt bé.
Ens tornem a retrobar a vosaltres. En 15 dies. Una abraçada.
Molt bé. Adéu. Bon dia.
Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.